cara o creu.
Ens n'anem fins a Barcelona com tots els dijous i anem picadíssims, que avui realment anem amb el temps justet. Com sempre, parlem de l'actualitat a peu de carrer amb el nostre col·lega periodista, el Carles Savall. Suposo que la jornada d'avui es parla bàsicament de dos noms propis. El primer, Torres Dulce, fiscal general de l'Estat. Molt bona tarda, Carles.
Molt bona tarda. Efectivament, Torres Dulce torna a ser notícia. En aquest cas, ja no per les querelles contra el, com a les múltiples querelles per l'organització de la consulta no referendària, no vinculant del 9N a Catalunya, sinó ara per la seva dimissió com a, bueno, a la, com a fiscal general de l'Estat.
Una dimissió, en principi, s'ha dit per la premsa o el que hem pogut llegir, per motius personals.
Exactament. En el comunicat de premsa, la Fiscalia ha fet públic aquest migdia, poc abans del migdia, Torres Dulce explicava que eren motius personals, no especificat quins. En aquests casos, quan s'addueixen motius personals, o normalment acostuma a ser per o malaltia de la persona que dimiteix, que no seria el cas, o potser per desavinences amb les altes instàncies. En aquest cas, no és cap secret que Torres Dulce, en els 3 anys que ha estat exercint el seu càrrec, ha mantingut unes tenses relacions amb el govern de Mariano Rajoy, que va ser qui el va nomenar quan tot just ara fa 3 anys van guanyar per majoria absoluta les últimes eleccions. Sobretot enfrontaments, tensions, en la manera en que, com s'havia d'actuar davant dels casos de corrupció que tots sabem que esquitxen majoritàriament, sí, la classe política, però dins de la classe política hi ha un gran partit, hi ha un partit que és el que està majoritàriament esquitxat, que és el Partit Popular, que és el que governa l'Estat espanyol. Torres Dulce havia reivindicat una i altra vegada la independència, la necessitat que la Fiscalia actués de manera independent, cosa que els partits polítics de l'oposició avui han dit que ha estat el que no ha respectat el PP, no ha respectat el govern, no ha respectat Rajoy, i ha estat el que hauria fet dimitir a Torres Dulce. Està per veure realment si això ha estat així o no. No ho acabarem sabent, això ho sabran els historiadors de les properes generacions, quan algun dia es facin públics els papers que avui dia no es poden consultar. El que sí que és cert és que Duran i Lleida, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, ja ha demanat la compareixença de Mariano Rajoy per donar explicacions respecte a aquesta dimissió. El PP i el govern diu contínuament, avui s'anaven a omplir la boca contínuament, dient que no han intentat pressionar en cap moment a Torres Dulce, en cap moment, ni en els casos de corrupció, ni a l'hora de demanar-li que actués contra Artur Mas per la consulta del 9N, i això d'aquí no surten, però els partits polítics de l'oposició no s'ho creuen, ni Esquerra, ni Ciutadans, ni el PSC, ni el Partit Socialista Obrer Espanyol, ni Esquerra Unida, ningú no s'ho creu. Ningú no s'ho creu.
I la gent a peu de carrer tampoc s'ho creuen.
Efectivament, a veure, és d'aquelles coses, a veure, tu no estàs en els despatxos d'aquesta gent, tu no treballes en aquestes altes instàncies, tu només saps el que llegeixes a la premsa i el que parlen les personalitats polítiques o periodistes que tenen molta proximitat amb totes aquestes persones de les altes instàncies de l'Estat, del poder. Però que està claríssim, és a dir, que el Partit Popular està acostumat, ja ho ha dit, de fet, el Partit Socialista, és a dir, és un partit que amb majoria absoluta s'ha dedicat a colonitzar, a fagocitar contínuament totes les altes instàncies de l'Estat perquè treballin a favor seu. És a dir, aquest és l'argument amb què es treballa i, evidentment, és el gran argument que jo crec que passarà a la posteritat. És a dir, que aquesta dimissió acabarà tenyida i la gent és el que acabarà creient que ha estat per culpa de les pressions del PP. És l'últim any de legislatura del Partit Popular i sembla que una miqueta els socialistes estan començant a fer una miqueta d'oposició, que no sigui dit, perquè també s'apropen les eleccions municipals. De totes maneres, perdona'm, Creu, també hem de recordar, m'agradaria recordar, que ara Torres Dulce queda com la víctima propiciatòria, però és un personatge controvertit ja des de la dècada dels anys 80, quan havia exercit durant uns mesos de president del comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol. Torres Dulce és, qui ho havia declarat contínuament, és del Real Madrid i soci des que era un marrec. Quan era president del comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol, indiscriminadament va retirar una targeta vermella amb el gran, la gran figura del Real Madrid d'aquella època, el mexicà Hugo Sánchez, que segons el reglament, per culpa d'aquella agressió amb un rival, a Hugo Sánchez li haurien caigut de 1 a 3 partits de suspensió, però ai las, el Madrid, el següent partit, el primer partit que hauria hagut de jugar sense Hugo Sánchez era un partit delicadíssim, havia de ser un partit de tornada de Copa del Rei contra la Real Societat, a camp de la Real Societat havien perdut per 1-0 i necessitaven la gran estrella de l'equip per poder remuntar l'eliminatòria. I va avançar la reunió del comitè d'apel·lació Torres Dulce, sent ell president, li va retirar la targeta vermella i, per tant, no va haver cap partit de suspensió. I Hugo Sánchez va poder jugar el partit. S'ha de dir, entre parèntesis, que el Real Madrid no va superar l'eliminatòria i aquell partit el va perdre, a més, per 0-4. Torres Dulce ja va haver de dimitir en aquella ocasió com a president del comitè d'apel·lació, esquitxat per aquest escàndol. És a dir, que és un personatge controvertit, és la seva segona dimissió controvertida, i allí queda, no, per la posteritat. És un dels noms que, evidentment, s'haurà de recordar quan fem repàs de tot el 2014.
També haurem de recordar Ana Mato.
Exactament, Ana Mato, aquest serà l'altre gran nom. Realment, també hi ha Ana Mato i també la cadena que va pel darrere. Ara m'explico. Ana Mato, avui, és a dir, sabíem, havíem comentat també que havia dimitit com a ministra de Sanitat, no només per la gestió de l'Ebola, sinó sobretot se la inculpava. Se l'assenyalava directament en una auto judicial com beneficiària de la trama corrupta, la trama Gürtel. Val? Ana Mato no havia renunciat al seu escó com a diputada al Congrés i ara el Partit Popular ha decidit, entre cometes, recompensar-la fent-la vicepresidenta d'una comissió, la Comissió de Cooperació al Desenvolupament, i per aquest càrrec Ana Mato cobrarà 1.046 euros més de plus.
Està bé, no?, una pujadeta de sou a final d'any.
Déu-n'hi-do, no? Sí. Està molt bé. És a dir, que si com a ministre cobrava 5.800 euros de sou, ara com a diputada i com a vicepresidenta d'aquesta comissió, amb aquest plus, cobrarà 4.730. Home, una pèrdua de nivell adquisitiu n'ha tingut, de 1.100 euros. Déu-n'hi-do, que és el sou de moltíssimes persones de l'estat espanyol i moltíssimes encara més i tan sols arriben.
Però en aquest moment, és el pressupost de moltes famílies durant 2 mesos,
Mare de Déu, exactament.
I tant, per favor.
Mare de Déu santíssima, que no farien moltes famílies...
Home, amb aquest pressupost.
Amb aquests 1.100
euros. I tant.
Però s'ha de dir que en aquest sou de 4.730 euros que cobrarà Ana Mato a partir d'avui, a partir d'aquest mes, s'inclouen 870 euros... com a... és a dir, totes de manutenció, perquè, clar, ella, per ser diputada i haver de treballar a Madrid, doncs necessita unes despeses de manutenció pel fet de viure a Madrid. El que realment ha destapat molta oposició i alguns mitjans de comunicació és que Ana Mato ja té pis a Madrid. Ana Mato viu a Madrid, com molts altres ministres que hi ha, i diputats, que, tot i tenir pisos a Madrid, tenen unes despeses de manutenció, com si, és a dir, no és el mateix que un diputat de Guipúscoa hagi de baixar a Madrid per fer de diputat i visqui a Guipúscoa, que tu que vius a Madrid i treballes a Madrid, que a sobre t'hagin de pagar la casa. És a dir, aquest concepte de què? Si tu ja tens casa a Madrid. És a dir, són aquella, un cas més, no?, del que alguns partits doncs denuncien com la casta. I sobretot, també això es relaciona amb el fet que Ana Mato va ser substituïda per Alfonso Alonso com a ministre de Sanitat. Alfonso Alonso era el portaveu del PP en el Congrés, que evidentment a l'hora de ser ministre ha hagut de renunciar al càrrec de, en aquest cas, de portaveu del govern, perdó, en el portaveu del Partit Popular al Congrés. En el seu lloc han posat a Rafael Hernando, que és una persona que l'any 2005 va intentar agredir a Rubalcaba en els passadissos del Congrés de Diputats. Per tant, és a dir, és ploure sobre mullat. No hi ha un pam de net i cada mesura d'aquest govern doncs és controvertida. Controvertida la dimissió de Torres Dulce, controvertida aquesta compensació econòmica amb aquest regalet que li han fet a Mato i controvertit el nomenament de Rafael Hernando com a portaveu del PP al Congrés de Diputats. Un personatge que va intentar agredir els passadissos a Rubalcaba.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, home, esteu realment a peu de carrer, esteu, que teniu molta conversa de cafè, eh? Espero que també es parli de la nova façana de la Pedrera.
Home, i tant. El proper dilluns hi ha un acte públic de presència de les màximes autoritats de l'Ajuntament de Barcelona per reinaugurar la façana que per tercer cop s'ha hagut de restaurar, s'ha hagut d'anar, perquè hi ha molta contaminació al Passeig de Gràcia. Les pedres també, quan plou, doncs s'ha anat reinflant una mica el ferro del forjat i això provocava esquerdes. Ara ja per fi, des del 9 de gener, que estava tapada la façana amb tota una lona i també amb bastides, ara ja s'ha començat a desmuntar la bastida i el proper dilluns tots els andorrans que vulgueu baixar a Barcelona a passar doncs, el dia podreu gaudir i podrem gaudir també tots els barcelonins i tots els catalans de la façana d'aquesta joia mundial patrimoni de la humanitat des de l'any 1984, que és la Pedrera. Recordem, Antoni Gaudí, el gran mestre dels arquitectes modernistes aquí a Catalunya. És una cosa que s'ha de veure que no ens podem perdre. Serà fantàstic.
I tant que sí, amb una nova il·luminació, de veritat, que és aquest edifici tan emblemàtic i que tant ens agrada de visitar, perquè realment és preciós. Doncs acabem, si et sembla, amb el regust de la Pedrera. Jo quasi diria que sí, perquè, sí, francament... I tant.
Quan estigui Antoni Gaudí, que es tregui la corrupció política. D'això per descomptat.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Carles Savall. Desitjo que passis molt bones festes. Ens retrobem ja començat l'any.
Perfecte, doncs una abraçada molt forta i a tots els andorrans i els nostres oients, doncs molt bones festes i molt bona sortida i entrada d'any.
Gràcies igualment, una abraçada.
Una abraçada.
I a partir de les 4 de la tarda, Consell General, amb 7 punts, examen i votació, que doncs, us oferim a través de la nostra cadena de ràdio i televisió i també a través d'Andorra Difusió. Nosaltres ens hi tornem a posar, ho fem demà a partir de les 3 de la tarda, després del flash informatiu, el que ara ho creu, això sí, ja amb horari habitual i amb un munt de coses que demà divendres hem de parlar doncs, del Pessebre Vivent, d'Escaldes Engordany aquest cap de setmana, però també hem de parlar de concerts, de molts concerts, de concerts benèfics i també d'educació. Tot a partir de demà a Ràdio Nacional a les 3 de la tarda, que ara ho creu.